Com tots els dissabtes, arriba el moment de fer la secció de ciència. Avui amb el doctor Salvador Massip. Salvador, bon dia.
Bon dia, què tal?
Salvador Massip és metge, científic i escriptor. Va estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York. Ara dirigeix el seu grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Ha publicat diversos llibres de divulgació, entre ells Immortals, Sants i Perfectes, o Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por. Vinga, avui entrem en matèria amb el Salvador parlant dels transgènics. És un tema, Salvador, que hem abordat en altres ocasions.
Sí, jo crec que és un tema de salut important, que a més a més segur que preocupa els oients.
Sí.
Els transgènics causen càncer o no? Fa uns quants mesos que estem donant voltes a aquesta qüestió, vam parlar-ne ara fa més o menys un any al programa, i de fet ara que hi ha noves dades, jo crec que hem de tornar a treure el tema per veure com està la situació.
A veure, explica'ns, perquè les... jo potser crec que caldria recordar el que vàrem explicar al setembre de l'any passat.
Molt bé, això
no?
Ve...
Per fer memòria una miqueta, sí. D'on havíem deixat el tema, bàsicament?
La història és que es va publicar un article, com tu dius, al setembre de l'any passat, que era el primer que es publicava que deia que els transgènics eren dolents per la salut. A veure, els transgènics ja ho sabem, són molt polèmics, hi ha gent que està molt a favor, gent molt en contra, però el que encara no s'ha demostrat mai és que afectin a les persones que se'ls mengen, o sigui, que no tenen problemes de salut. No se sabia exactament si podien ser perillosos o no, si més no, com us deia, tots els articles deien que no, fins que va sortir aquest l'any passat. Per això va ser un article molt revolucionari, no? Perquè deien doncs, que uns ratolins que havien estat alimentats amb un blat de moro modificat genèticament, el que passava és que desenvolupaven tumors. I si potser us recordareu, les fotos es veien, a més, uns ratolins amb uns tumors, uns càncers molt, molt grossos. I era, doncs, com us deia, el primer estudi que alertava d'aquest perill per la salut dels transgènics.
Total, que es va demostrar que, segons aquest estudi, que era perillós, però ha passat un any. I en aquest any han passat moltes coses, no?
Moltes coses. Hi ha hagut moltes discussions al voltant d'aquest article i està bé doncs, que també vosaltres estigueu una mica al dia de les discussions i el culebron de fer que és aquest treball. Això és un treball del doctor Gilles Eric Seralini, que és un científic una mica polèmic francès, que el que ha passat doncs, és que ja des del principi es va començar doncs, a mirar què passava, no? Que era un treball tan diferent al que s'havien publicat i tan novedós que tothom va començar a veure si realment es podia comprovar o no. Llavors el que vam veure doncs, és que l'estudi tenia una sèrie d'errors, fins al punt de que la conclusió ha sigut de que l'estudi no està prou ben fet per ser fiable i aquesta setmana l'han retirat de la revista.
Però dir... això, fixa't que no ha sortit gens, als mitjans.
O sigui, és el que passa, per
clar,
això que és important.
O sigui, quan va sortir aquella notícia amb aquelles fotos espectaculars que realment espantaven molt, va sortir tot arreu i en canvi això no.
Sempre passa això, i quan el que és més espectacular surt, i si després es demostra que no és veritat, queda una mica enterrat. Alguns diaris n'han parlat, però amb una nota petitet a algun lloc. Per això crec que està bé que traiem el tema. Perquè l'article aquest tenia uns errors evidents, i això és el que s'ha detectat i el que ha fet que finalment el retirin. El que passava era doncs, que primer feien servir una rasta de ratolins que ja per si sols desenvolupen tumors espontàniament. Per tant, primera cosa, el que no es podia dir doncs, és que el blat de moro causés els tumors, perquè ja molt possiblement aquests ratolins els haguessin tingut igualment. La segona cosa que no deia aquest article era quin mecanisme feia servir el transgènic per causar tumors. O sigui, si realment hi ha una relació entre els transgènics i el càncer, s'hauria de poder explicar com pot ser, i això no ho deien en l'article. I, a més, finalment, el problema més gros que li han trobat és que estadísticament usaven massa pocs ratolins per treure les conclusions.
Però aleshores, escolta, perdona una cosa, per què li publiquen l'estudi?
Ah, o sigui, això és una bona pregunta.
Clar, si ja els ratolins ja eren proclius a patir tumors, si no van agafar una mostra prou representativa, per què li donen aquesta canxa en una revista científica?
Això és el que estan dient tots. Com ha arribat, si tot clar. Això estava, si l'article estava tenia tants defectes de fabricació, diguéssim, per què ha arribat tan lluny? Clar, estem parlant del tema dels transgènics, que és un tema que és molt polèmic i hi ha moltes pressions socials, econòmiques, molt complicades. Estem anant una mica més enllà de la ciència. Per això us deia que aquest estudi és una mica un culebron, perquè ha saltat el debat, ha saltat més enllà dels mitjans científics i ha arribat doncs, al debat general, a la població en general. Ara ja arriba fins al punt de que l'autor de l'article està demandant a la revista per retirar l'article, una cosa que no s'ha vist mai en el món científic. Si retiren l'article perquè et diuen que li falten coses que no està ben fet, doncs normalment doncs el que fas és intentar reproduir-lo, intentar arreglar-lo, fer-lo bé i tornar-lo a enviar.
I ell no, ell ha demandat, perquè no pot ser que, a veure, com plantejar-t'ho, que li hagin posat totes aquestes pegues fruit de la pressió de la indústria dels transgènics, que té molt de poder. No podria haver passat això.
Això és el que s'està queixant ell, i això és el que, evidentment, s'hauria de controlar. No vull prendre partit per ningú aquí, només estic explicant una mica com està la situació, però sí, és veritat que hi ha molts més factors en joc dels que es pensen. El que s'està queixant ara el doctor Seralini, per exemple, és que l'editor de la revista l'han canviat i és una persona que és coneguda per ser contrària, o sigui, per ser favorable als transgènics, i creu que això ha jugat un paper. Per altra banda, els errors que diuen són obvis, i qualsevol els pot comprovar.
Sí, això, des del punt de vista científic, tu que en saps d'estudis científics, realment aquestes són dades objectives.
Sí, són coses objectives, això hi és. Ara és molt senzill, normalment quan passa això és el que et deia. Si realment ell creu que aquestes dades són correctes, el que ha de fer és repetir l'experiment amb els controls que li demanen, clar, i els números ratolins que li demanen, i si torna a sortir el mateix, doncs ja està, no passa res, es comprova. Però en lloc d'això hem saltat cap a la vida del penal il·legal d'intentar... Clar, i llavors està denunciant pressions per tot arreu, no? Ell diu que hi ha les pressions de la indústria, com tu deies, per amagar aquest article, i a l'altre costat doncs, diuen els que són favorables als transgènics, diuen doncs, que això és tot, s'està usant aquest article que està mal fet per donar suport a una sèrie de raons que posen la gent contrària a les transgènics que no s'han pogut demostrar científicament encara. Per tant, hi ha molta baralla i jo crec que, si més no, el que ha quedat clar que aquest article no era tan maco com semblava en principi. Per tant, continuem dient que no hi ha hagut cap prova científica que els transgènics siguin dolents per la salut.
Perfecte.
Que si seran o no, ja veurem. Sí,
però de moment no s'ha demostrat. No
però si més no, el que semblava que era tan terrible, jo crec que no ha passat res.
Vinga, doncs a continuació anem al rànquing de les notícies més destacades dels últims dies.
Número 4. S'ha confirmat que l'Homo sapiens va tenir relacions sexuals amb homínids més primitius.
Avui prepareu-vos perquè les notícies totes són sexuals. No
sí,
sé
som un top 4, molt sexual.
Sí, molt sexual. A veure, s'ha confirmat que l'Homo sapiens va tenir relacions sexuals amb homínids més primitius.
Ja veureu això, mira, sí. Això són uns treballs, de fet, genètics, s'ha estudiat genèticament, que s'acaben de presentar en un congrés de la Royal Society aquí a Londres. Doncs el que diuen és que la prehistòria era un campi qui pugui, no?, de relacions sexuals.
Tothom.
Sí. Bueno, estem parlant d'espècies, no d'individus, o sigui que entre espècies hi havia intercanvis sexuals, diguéssim. És un tema que s'està discutint, és important, és un tema que fa temps que s'està parlant, perquè hi ha un moment concret de la història de la humanitat, a voltant de fa uns 30.000 anys, sí, que a la Terra van coexistir diferents tipus d'humans. Hi havia els neandertals encara, hi havia uns que es deien denisovians, que és un punt entremig, i hi havia els homo sapiens, els humans moderns. I una de les preguntes era si entre ells mantenien relacions, si realment s'entrecreuaven. Perquè hi havia diferències d'evolució. Alguns, com us deia, eren més antics i més moderns. La pregunta era això, si s'havien mantingut separats o vivien o convivien i procreaven. I aquests estudis últims diuen que són així.
Però com ho saben, això?
Seqüenciant el genoma. S'ha mirat el genoma dels humans, i el tenim, i després s'ha seqüenciat el dels neandertals i el dels denisovians ara. I el que es presentava era doncs, la nova seqüenciació aquesta. I el que hem vist és que el nostre genoma té moltes característiques de neandertals i de denisovians. És a dir, en algun punt del temps...
Segur.
Va haver-hi algun intercanvi genètic aquell. I el que és més divertit, perquè això més o menys se sospitava, però el que és divertit és que han descobert que hi ha encara un tercer grup d'humans primitius, que encara que no es coneix quin és, que participava d'aquests entrecreuaments. És a dir, hi ha un tros de seqüència més antiga al nostre ADN que ve encara d'un altre grup primitiu.
I no està catalogat? O sigui, no...
Deu ser un dels que ja ha descobert, però no se sap exactament quin és encara, perquè no s'han seqüenciat encara tots.
Interessant, eh?
Realment, allò era una festa.
Ara allò, escolta, aquí t'agafo i cap allà. Anem cap allà, al darrere del matoll, i vinga, som-hi.
Fossin més primitius o menys primitius, allà anava tot.
Sí. Vinga, anem un altre.
Número 3. Només calen dos gens per ser pare.
Així amb el titular em costa d'entendre aquesta notícia.
Ara us explico.
Només calen dos gens per ser pare.
I un per ser home, que seria la segona part del titular. Això us ho explico. El cromosoma Y és el que defineix els mascles en la majoria de mamífers. És a dir, els mascles som XY, les femelles sou XX. I el que passa és que el cromosoma Y és una mica ridícul. És petitó i té poc gens comparat amb l'X, que és més gros i té més material genètic. Malgrat tot, l'Y és suficient doncs, per tenir prou informació per generar un mascle. No?
Home, i canvia prou la informació,
bastant, oi?
Home.
Hi ha uns científics de la Universitat de Hawaii que s'han dedicat a investigar quina part concreta d'aquest cromosoma tan petit és important per determinar que es desenvolupi un mascle. I el que hem vist és que hi ha un sol gen, un que es diu SRY, que és suficient perquè l'embrió es desenvolupi en un mascle.
Però és un gen poderosíssim.
Bastant, oi? Sí, deu activar molts altres gens, això és el que deu passar. Això ho han fet amb un ratolí, el que han fet és li han tret el cromosoma I i han anat reintroduint un per un els gens que té, que sabem que té allí aïllats. Llavors el canvi és això, quan li poses l'SRI, l'embrió es desenvolupa en un mascle. El que passava per això és que només amb aquest gen el mascle era infèrtil, no podien tenir fills. I el que hem vist és que hi ha un segon gen, que es diu EIF2A3Y, que el que fa és que si és el que defineix que els ratolins puguin ser fèrtils. Per tant, només amb aquests dos gens, l'SRI i aquest EIF, és suficient per tenir un mascle més o menys funcional. Si no, amb ratolins, amb humans hem de veure exactament quins són els gens que ens fan homes, no? Però amb ratolins només dos gens són suficients.
Oi?
Que sigui tan poca cosa com un sol gen defineix la masculinitat, la diferència entre homes i dones, i que siguin fèrtils o no.
Molt interessant. Atenció, que ara que pugem de tong.
Número 2. La pornografia més antiga que es coneix té 165 milions d'anys.
Escolta, jo quan ho vaig veure això, dic, però mira-te'ls, fa 165 milions d'anys.
No, però aquí he fet moltes trampes amb el títol, us ho dic, eh? Ja aviso perquè he fet molta trampa.
Punyetero, a veure,
estem parlant de pornografia.
Més.
Hauria de ser pornografia per insectes, perquè
ah,
estem parlant...
Escolta, fora, home! Clar, és que hi ha tanta... Clar, és que en tirem massa enrere en el temps.
No, clar, fa 165 milions d'anys no hi havia homes, ni homínids, ni res.
Evidentment.
Estem parlant del Juràssic, o sigui, fa 150 milions abans de que apareguessin els primers homínids.
Però pornografia, què vols dir, pornografia? A veure...
És un fòssil, això. El que estem parlant és d'una imatge sexual, diguéssim. Estan dos insectes que estan enganxats infraganti, no? Que els han quedat en el fòssil allà, pim-pam. I el que passa, doncs, és que és un fòssil que s'ha trobat al nord-est de la Xina i és el fòssil més antic que ensenya doncs, dos insectes enganxats en ple acte sexual.
Que no és fàcil, eh?
No, es veu que només s'han aconseguit una trentena de tota la història i aquest, com us deia, és el més antic. L'anterior més antic tenia 100 milions d'anys i aquest doncs, en té 165.
I què, canvia gaire l'acte reproductor, diríem, respecte no, al d'ara?
Això és que és el més interessant, doncs que amb 165 milions d'anys, penseu que amb aquest espai de temps han aparegut els humans, han desenvolupat els humans, hi ha hagut la selecció natural i l'evolució ha fet meravelles. I aquests insectes segueixen copulant de la mateixa manera. O sigui, una cosa
I molt... era perfecte aleshores.
Ja funcionava bé aleshores,
clar,
no ha canviat.
Clar, ja funcionava molt bé i, per tant, no ha calgut adaptar...
L'evolució no ha fet, no ha calgut adaptar-ho, sí.
Molt bé, i arribem al número 1.
Número 1. La frustració sexual escurça la vida.
La frustració sexual escurça la vida.
I això és important, eh?
Estem parlant altre cop... No és un tema menor, eh?
No, estem parlant d'insectes altre cop, un cop més. Però és un tema que sí que és interessant. Això són uns estudis de la Universitat de Michigan que volien demostrar, de fet, una vella teoria que diu que les interaccions amb el sexe oposat tenen un efecte sobre l'esperança de vida. I es creu que això passa amb insectes, sobretot. Amb humans seria, evidentment, molt més complicat. I fan un experiment molt senzill. El que fan és agafen mascles, mosques mascles, i les posen amb unes falses femelles. Aquestes femelles són realment mascles. El que passa que els han modificat genèticament perquè emetin feromones.
Aleshores, elles estan totes excitadetes i contentes que tenen les femelles,
però no
quan van a fer el tema, patapam, es troben amb qui són mascles.
Clar, perquè són com mascles com transvestits, diguéssim, que envien feromones. Clar, això els frustra molt, perquè no poden aparellar-se.
Home, tu diràs.
I estan, el que passa és que hem vist és que aquestes mosques que estan en aquest estat, el que veuen és que perden greix, aguanten pitjor l'estrès i arriben a viure un 10% menys que les altres, les que es poden aparellar normalment, les que no estan frustrades.
Escolta, poca broma, eh? Que és interessant.
És un efecte molt important.
O sigui, no podem traslladar-ho als humans, però a veure, la frustració... La
sexual,
frustració
sobretot,
sexual o la frustració a la vida sí que ha de tenir... O sigui, una frustració constant amb algun tema... Jo crec que sí que ha de tenir un impacte amb la nostra salut.
Sens dubte, sí, evidentment. I el que demostra aquest estudi és que hi ha una relació molt clara entre la reproducció i l'esperança de vida en insectes, si més no. I es creu que en animals més evolucionats també, no sé, en humans, però sí que hi ha això, aquesta relació, doncs, que el fet de no poder reproduir-se pot generar doncs, un estrès a l'organisme important.
Doncs avui, per tant, una secció basada bàsicament en el sexe.
Dels insectes, a més.
Dels insectes. I també dels nostres avantpassats. Recordem el primer que hem explicat. I en la polèmica sobre si els transgènics causen o no causen càncer. Ha estat, com sempre, molt interessant. Salvador Massip, moltíssimes gràcies.
Moltes
I fins d'aquí 15 dies.
Que vagi bé.
Adéu-siau. Adéu.